Passen 6 minuts de les 10. Demà se celebra el Dia Internacional dels Treballadors, una jornada reivindicativa que es commemora des del 1889 en homenatge als màrtirs de Chicago, uns treballadors anarquistes executats als Estats Units. Des d'aleshores, l'1 de maig és la festa més important del moviment obrer mundial. Nosaltres avui volem posar el tema sobre la taula amb la nostra gent gran. Quins records tenen de l'1 de maig? Han anat a manifestacions? Com ha canviat el dia i les reivindicacions? De tot això i molt més, en parlem a continuació, tot fent tertúlia. Arrenquem saludant a l'Eulàlia Urgell, que avui ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Eulàlia.
Hola, bon dia.
Recordes algun 1 de maig històric, sonat, d'aquells que van canviar coses?
Ara, en aquest moment, la veritat és que no. Vull dir, però doncs és una festa de tota la vida. Vull dir, la gent, estem segurs que l'1 de maig es celebra això, i ja està. Que potser l'han convertit també en una mica de coses així més comercial i coses d'aquestes, poder, o bé per pont de les vacances i això, doncs també sembla que hagi anat bé. No sé, vull dir, és una festa una mica reivindicativa, no?
Que s'ha anat diluint una mica, no, amb els anys?
Jo pensaria que sí.
Aviam, què hi diuen els companys? Anem a buscar una segona opinió. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, qui t'acompanya avui?
Doncs avui ens acompanya aquí a la tertúlia la Remei Casanovas. Remei, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara ho deia l'Eulàlia, s'ha diluït, s'ha desvirtuat una mica aquest 1 de maig, que sobretot en els últims anys ja ha tingut una evolució.
Es veu que ara no hi ha treballadors que tinguin problemes, no n'hi ha. Ara, abans sí, ara ho comentàvem amb ella, que jo havia viscut 6 anys a Esparreguera, i allò es veig Baix Llobregat i és molt, molt industrial, molt. Sobretot la metal·lúrgia, la tèxtil a l'època era molt important. Hi havia unes manifestacions bestials, i, bueno, i molts problemes de treballadors amb empreses patronals. Però no sé ara, jo no ho sé ara què passa. Jo estic jubilada i m'he desconnectat una mica d'aquesta part empresarial. Però aquí a Sant Sadurní, en aquest moment, tenim un bon marron, que diem, però esperem que es pugui arreglar una miqueta. A veure què fan els treballadors de Freixenet, Castellblanc i Segura Viudes, a veure què passarà.
Doncs tancarem presentacions inicials d'aquesta tertúlia a Canal 20 amb el Josep Castellví i la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, incorporem aquesta tercera i última veu amb el Josep. Jo volia preguntar-li, has estat molt reivindicatiu, tu, Josep?
No gaire. Bon dia a tothom. Bé, primer de tot, voldria donar la benvinguda a la Remei, perquè, per lo que sé, és la primera vegada que ve. No? És la primera?
No
és la
primera? No.
No, hi ha vingut alguna mira, vegada,
eh? Mira, l'Eulàlia sempre la tinc allà, amb
no,
un pedestal.
Però
la Remei no l'havia sentit mai.
Sí, jo sí, ja havíem parlat, ja.
No devíem haver coincidit, potser, però una altra vegada no recordo
el dia que va venir la Remei, potser no venies tu, Josep.
Això mateix.
Sí, potser no em deixen vindre, perquè a mi no em deixen vindre a vegades. Em tenen bloquejat, per això és...
Ui.
Aquí ja m'estan traient el gabinet, aquí.
No, però no he parlat de tot això. Ja, de l'1 de maig, vull dir, aviam, això era, és el que ha dit la... Com que hi ha més incidència amb gent que treballen en fàbriques i coses d'aquestes, o amb empreses grans, que hi ha molts treballadors, però com ara aquí, en un poble, aquí a Sant Jaume, el 1 de maig pràcticament passava sense pena ni glòria. Vull dir, no teníem de dir, ai, tenim de fer això, o tenim d'anar aquí, o tenim d'anar allà. El que passa que esclar, allà no es movia amb la gent com ara. no es podíem, no es movíem, perquè jo em recordo que anàvem a Barcelona, passava un cotxe de línia a les 8 del matí i arribàvem a Barcelona a les 12 del migdia. Vull dir que era tot tan diferent que no té comparació. Però ja dic, ara, quan hi ha això d'empreses grans, que hi ha treballadors i tenen, consideren doncs, que no, el tracte no és just, el que sigui, està bé que es manifestin. Però doncs, tampoc cal esperar el 1 de maig, dic jo, no sé.
No, sí, tens raó.
Vull dir, no sé.
Aquí la cosa és que això és el dia del treballador, molt bé, i tot el que va bé. Però les petites indústries, com són jo, que també sempre he treballat en petites empreses, és molt difícil. Això, l'època de la SEAT, també era molt reivindicatiu, perquè aquella gent, amb molta gent pots fer mal, però mal en sentit de follon, no? Però en petites empreses la cosa pinta en bastos. Quan li deies a l'empresari que volies fer vaga, et deia, pinta tu a l'oli, eh? Que és que és així, vull dir, a veure, la gent...
Les vagues no estaven gaire al corrent, vull dir, no hi havia vagues, per dir, ara fem vaga, quan se sentia dir això, no gaire, eh?
No. De fet, si pots fer vaga és perquè estàs sindicat, perquè el sindicat et paga els dies de festa. De festa vull dir de treball, d'anar a fer la vaga. Però si no tenies, estaves en un sindicat, no podies ser cap dia de vaga perquè allò ho perdies. És una mica... Has d'estar dintre l'olla, doncs, com aquell qui diu. Però, de tota manera, la gent d'abans... Parlo d'abans, però d'ara també, però ara es manifesten d'altra manera. Tot l'any estan molt al tanto del que passa dins l'empresa, sobretot els sindicats. I aquesta vaga, no aquesta vaga, sinó aquest ERTO de Freixenet, els sindicats s'han trobat amb el plat calent a les mans, no ho han vist a venir. Això també fa que la patronal ja vagi una mica pel seu cantó. Freixenet ja no són els catalans que manen, són els alemanys. Per tant, això també canvia una mica l'estructura de lo que és la feina, la reivindicació. És una mica bastant més complicat del que es veu. Sort que la Generalitat ha dit que no, això no és correcte,
exacte,
i que això no s'ha de... Ho faran igual, ho faran igual, però amb un altre nom.
Yeah.
Bueno, és un ERTO, un ERE, una cosa d'aquestes, no?
ERTO, ERTO.
Sí. Un ERTO. I no els hi han admès?
No els hi han admès perquè, és clar, el que deien que era un problema de la sequera, doncs no és prou forta perquè aquesta gent d'aquesta empresa tenen beneficis. No són uns pobrets que perden diners. No. Tenen beneficis i bastant grossos. El que passa que potser no havien arribat a aquell nivell que ells volien. Per tant, una mica complicat la situació. Però bueno, ho faran d'una altra manera, no us preocupeu. Ja buscaran els noms.
No em preocupo, però això sempre... El poderós sempre es menja el petit.
Sí,
i com és el precís, els 600 empleats d'aquesta empresa, a Palmar. I els amos, allà dalt, a la poltrona.
Sí, no, és veritat.
Sempre estem igual.
Clar, vull dir,
sempre estem igual.
La dita ja ho diu, amb raó, sense raó, el pobre a la presó. Vull dir que això està claríssim.
Total,
vull dir que són la gent rica i la gent poderosa tenen... Però, esclar, qui fa vaga? Els pobres. Perquè són els que han de protestar perquè no deuen... Clar, no arriben allà on te volen, o no els deixen arribar allà on te volen. Vull dir... Però els rics i els amos, o el que sigui... Això el meu home sempre diu, quan ara aquestes grans superfícies que obren els diumenges al matí, diumenge a la tarda, i no sé què, i ell diu, el senyor... És igual, a Manlleu no ve qui despenxar el diumenge a la tarda, eh? O el senyor de l'altre Mercadona, o el senyor que sigui, no venen a despenxar. Qui va, els treballadors?
No.
I els treballadors, doncs, bueno, han de creure en el que sigui, si no el seu lloc ho deu.
Sí, per desgràcia.
Vull dir que és així.
És així.
Sí. No, sí, llavors, doncs, què hem de fer?
Quan obren aquestes empreses, això que ara estaves dient, jo sempre dic que això és misèria. Perquè obliguen els empleats a treballar dissabtes i diumenges. Bueno, dissabtes encara, però diumenges. Això és horrorós. I si no, fins a les 11 de la nit.
Sí que
a veure si la gent no pot anar
gent
a comprar abans.
Bueno, doncs mira, s'han rumiat això i ho fan, vull dir, i estiu ja, hivern, ja, ja, perquè ja. Vull dir que aquí al Vendrell hi ha tota una colla que doncs ja posen les pancartes allà fora, obertes els diumenges, vull dir, tal l'hora, tal l'altra, i és de 9 a 9, vull dir, no tampoc, no sé, no n'hi ha per tall, tampoc la gent no tenim necessitat d'anar a comprar el diumenge a la tarda, pensaria jo. Del dematí, ja, mira, pot gent, ser que doncs, hasta per entretenir-se, però el diumenge a la tarda has d'anar a comprar, va, per favor. Vull dir,
de fet, no. Això que dius del diumenge a la tarda, pot ser que molts treballadors treballin tota la setmana i aleshores el diumenge és el dia que van a comprar. També és una mica el canvi, dels horaris dels treballadors. És una mica tot plegat.
No caldria la tarda, tampoc. Bueno, en fi, no sé, no, i cadascú s'ho munti com pugui, però em refereixo que ara com abusen una mica de l'assumpte. Però, esclar, és això que deia una noia que treballava a Guissona, vull dir, tens de fer el que et diuen, si no el teu puesto, ja n'hi ha 10 que l'esperen.
Estem a l'esclavitud. És l'esclavitud, això.
L'esclavitud, ja sí, bueno, sí, més o menys.
Una esclavitud, si vols, una mica arreglada, però és una esclavitud. Perquè t'obliguen a anar a treballar encara que no vulguis anar, o per menjar, portar menjar a casa. Eh? Sí, és així. Sí.
No, i si, bueno, que... si no per portar menjar a casa, com a mínim per acabar de viure, o per viure més bé, o per si són dos a treballar, no. Però em refereixo que escolta'm, ara la cosa està... És clar, jo considero que si fan vaga, raó tenen. Vull dir, les coses tal com siguin, i aquest primer de maig, si reivindica alguna cosa, doncs també som-hi. Però ja dic que els de la nostra edat tot això no ho vam viure, perquè llavors les vagues passaven amunt, eh? Vull dir, n'hi havia poques, vull dir, suposo jo. Perquè...
Sí que n'hi havia.
Depèn d'on te visquessis, perquè depèn d'on te visquessis, del treball.
És això. Sí, home, depèn d'on te vivies, llavors poder te n'entraves més o menys, però les notícies tampoc les sabien tant, vull dir...
Es treballava per la igualtat de treball i treballador tot l'any. El dia aquell era només per sortir a protestar al carrer, però el resto de l'any estava molt ben representat. Ja, treballadors i sindicats, cuidado, els sindicats, parlo de sindicats, eh? Els sindicats han fet molt, molt pels treballadors.
Depèn de la feina que fessin, suposo que estaven més o menys això, sindicats, i estaven, doncs, no, està bé, vull dir que no és que ho critiquin, no, ni molt menys, perquè tothom té dret a protestar, almenys ara. Abans no ho sé, però ara sí.
Cuidado, perquè ara protestes i et muntes a sobre d'un patron i et foten a la presó, eh? Vull dir, cuidado amb les protestes. Mentrestant no toquis el que és el govern, tot el que vulguis, eh? Però si et montes a sobre d'un cotxe, hòstia, a la presó. Per tant, vés al tanto. Els que fan manifestacions, que les facin tocant a terra. I cuidado, també, no... Perquè és que estem en un plan que, ja em direu, que el que ha passat ara amb el president del govern, també deixa, això també agafem-lo per amb pizzas, eh?
Bueno, però tot això és la política, i la política doncs és una cosa que, clar, bueno, els que no hi entenem, com ara jo, passem una mica del tema, perquè bueno, jo hi anava fent, no sé què, i el meu home diu, bueno, ja ho saps, què ha fet el Sánchez? Dic, pues, no ho sé, ni m'importa, que faci el que vulgui, vull dir, o que faci el que hagi de fer, no sé com... No sé si s'afecta gaire amb la gent, com ara nosaltres, que ja estem jubilats i ja tenim una edat important, vull dir que, doncs, és igual, tu pots dir, però els altres fan, i ja està, vull dir... No tenim res, tot va junt. Però doncs mira, és aguantar allò que diuen ajo i agua, i ja està, vull dir, no hi ha més.
Sí, però les mentides, això són mentides, i és que les mentides no van enlloc. Imagina't que tu et diuen que és Pepito dels Palotes, però s'ho inventen. I és que, a veure, també les coses tenen de ser coherents. Com pot ser que li diguin que... Jo no ho sé si és veritat que no ho és. Això tampoc no ho sé. Però, a veure, els mateixos que han fet la denúncia diuen que no, que s'ho van mirar al diari. A veure, jo és que a vegades penso que això no pot ser. No pot ser, perquè ara mateix que et vinguin i et diguin no, mire, vostè és un corrupte. Però té d'haver-hi proves. On estan les proves que vostè és un corrupte?
Clar, bueno, no, ja en deuen tenir, com a mínim, per fer mal. No, no en tenen. Perquè, vull dir, qui volen fer mal... Es busca coses i busca, perquè ja ho has vist en pel·lícules, vull dir que si hi ha un polític que destaca una mica i el volen aterrar, doncs busquen, és igual, coses de quan era jove, coses de no sé què, per treure-li popularitat i per fer veure que és una persona no apta, vull dir, i es busquen coses. Però ja diràs, amb la dona del president del govern, vull dir, què? Per què?
Vull dir, per fer mal, per fer mal.
Per fer mal
i prou.
Ni més ni menys.
Però bueno, ja està bé, no?, que facin mal. És la seva feina, fer mal. Sí, penseu que tots els partits estan per anar a fer mal.
Qualsevol no pot allà i la política, persona. Vull dir,
la política queda en un segon pas.
Vull dir, no.
Jo tornaria.
Penses, no és lògic tot això que fan. Almenys a mi m'ho sembla, no sé.
Escolteu-me, una cosa. Sabeu que tota Europa se celebra el Dia del Treballador, menys un país que ara no hi és, a la Unió Europea, però hi havia sigut? La Gran Bretanya no té el Dia del Treballador, no existeix.
Bueno,
i en tot el món només hi ha 3 de països que no hi són.
Bueno, però
tu imagines això? No hi és, no existeix.
Però Anglaterra és una democràcia, tu. Per tant, home, a veure, jo ja m'agradaria ser Anglaterra, dia. Fotem.
No en tenen cap de dia pel treballador. No n'hi ha cap. No està estipulat.
Bueno. Però allà, si vas allà amb un cartró i et puntes a sobre i comences a dir alguna cosa, no et dirà ningú res. I esclar, aquí vés al parc i fes un míting. Vindrà la policia i t'agafarà. Allà no. Per tant, cuidado amb el que diem, amb això, també.
No, clar... però és que, per exemple, França també és una democràcia, no?
Sí.
En tots els països europeus hi ha el Dia del Treballador. En canvi, la Gran Bretanya no el necessita, no hi és, no cal. Bueno, no existeix, no existeix.
Aquests són diferents, la Gran Bretanya. Ja no van voler l'euro, tampoc. Vull dir, com és això? No van voler què? Ara me'n recordo. Què no van voler? Que no hi són.
Clar.
No, l'euro no. No tenen l'euro, oi?
Volen el seu diner.
Però, vull dir que,
però és igual.
Són gent diferent, ja. Viuen diferent. O volen viure diferent.
Vale.
I ja està.
No hi tinc res a dir, perquè... Cuidado amb això de també dels sindicats, que també hi ha molta cosa rara, també aquí. Perquè hi ha les fàcils, la UGT, però també hi ha coses que són sindicats petits. Ara mateix
que treballen molt i molt bé, també els petits. Vull dir que potser aquests més grans són més partidaris de govern que no pas de la banda dels treballadors. Hem de mirar aquí, amb qui anem.
D'Inglaterra, que facin el que vulguin, que els espanyols ja tenim prou feina aquí si la volem fer. Vull dir que aquells que s'espavilin d'una altra manera aquí ja fem el que podem i allà que facin el que vulguin. Vull dir, no són gent que s'han apartat de moltes coses de per aquí, de la Unió Europea. No sé si ho són, potser sí, és igual. Jo no m'hi fico pas massa. Vull dir, ja s'apanyaran bé, però ja dic, si volem feina, aquí a Espanya ja en tenim ja per fer, si volem. Sí. Que els inglesos, pobres, que vagin fent el que puguin.
Pobres no, que són riquets.
No, pobres no, just, pobres nosaltres. De pobres res.
Per lo que parla la Remei, és que algú ets del sindicat?
No, gens ni mica. Jo havia estat
mai?
Havia estat sindicada, sí. Havia estat sindicada, sí, sí.
No, sindicada sí, però dintre no?
No, dintre, o sigui, la cúpula de cap sindicat, no, cap, no. Ni un. Perquè no tenia la capacitat, per exemple, per estar tot el dia allà lluitant pels altres. Però jo sí que vaig agrair molt al sindicat que vaig estar. I ho vaig agrair, de veritat, que em van ajudar molt.
Jo, per lo que sé, la gent que està dintre del sindicat i està dintre d'una empresa té molts avantatges,
Sí, això és una veritat que jo puc certificar, perquè jo tota la meva vida he estat autònoma. I sempre he dit que els autònoms som un bestiar d'una altra espècie. Perquè, vull dir, la gent autònoma, de primer, no teníem ni seguretat social. Va durar molts anys que no en teníem. Després sí que s'hi van posar, però doncs no teníem ni seguretat social, Vull dir que doncs estàvem com érem, ja t'ho dic, un bestiar d'una altra espècie. Teníem unes menes de lleis estranyes que no tenien ningú. Vull dir, unes coses com, no sé, sempre m'ha semblat que els autònoms érem diferents d'un assalariat. Vull dir... Sí.
És una manera de fer diferent.
Poder tenir, teníem uns avantatges som... que els assalariats no tenien, però em refereixo que érem gent, no sé, que no estàvem dintre a la roda, eh?
Ara tampoc, dir... perquè també a casa encara som autònoms i Déu-n'hi-do, el que hem de fer per poder tenir endavant les empreses.
Precisament, per això t'ho dic, veus com veniu la meva? Perquè ja dic que els autònoms som un bestiar d'una altra espècie, perquè doncs sempre estem, això no toca, vull dir, jo quan vaig estar embarassada d'una filla meva, resulta que, ara els que estan embarassats i tenen canalla, el pare té dies o mesos, i la mare té mesos, no sé què, els autònoms, jo vaig mirar per aviat què, perquè llavors donaven un tant, i vaig mirar per fer-ho. Amb el que es donaven, primer havíem de llogar una persona a l'empresa per mi, pagar-li seguretat social, pagar-li sou, pagar-li... Vam apuntar i encara hi perdíem calés, si jo m'apuntava amb tot això. Sí. Bueno, vam decidir mira, jo vaig estar 15 dies més o menys i el que va fer 16, doncs cap a despatxar, ves què? Saps què vull dir?
Sí, sí, perquè t'ho vaig poder permetre, sempre. Per això també, perquè si no...
Permetre, o bueno... No vaig fer res, però en el sentit, no et dic, amb el que havíem de pagar, amb el que em donaven, encara
no,
hi perdíem
però és
calés.
Una qüestió de salut. Només parlo de qüestió de salut.
O bueno, gràcies a Déu, doncs devia estar bona i ho vaig poder fer. Però sí, a la força orca em diu, eh? Vull dir, no hi ha més.
No, sí, tu el que tu diguis, no. però si una persona es troba malament i no pot aguantar-se dreta després d'un part, doncs aleshores havia de fer primer la salut, després el que sigués.
Pues d'un part, de
és una qüestió
tampoc,
de salut.
No et diré que de seguida vagin a treballar, però aviadeta, eh? Vull dir, sort que tenia la mare que era jove i llavors no hi havia doncs, tanta cosa en el sentit que, mira, la mare doncs, anava a la botiga i jo m'estava a casa amb la nena, posa per cas, que poder... Legalment poder no hi podia anar tampoc la mare a la botiga, perquè també havies d'assegurar la persona que hi anés, o el que sigui, el ser d'un poble o el que sigui, doncs bueno, s'ho vam anar trampejant. Però amb el que em donaven, amb el que jo havia de pagar, o fèiem en paus o encara hi perdia calés. Vull dir que no em va sortir pas a compte. Ah, i papers, eh? Perquè llavors posa't a escriure, eh? Perquè burocràcia la que vulguis, eh? Vull dir que...
Sí.
No, vam decidir que no calia i ho faríem com podríem i ja està. I gràcies a Déu, doncs, bueno, jo després de parir no estava malalta. Vull dir, les coses com sigui, no, una setmaneta no et diré, però després ja podia anar fent.
Cada un és diferent.
No, per això et dic, però vull dir, hi ha moltes coses, perquè vull dir, la gent que estan assalariats amb la nòmina, per exemple, tenien baixes. Jo no em vaig agafar la vida de baixa.
Sí,
eres autònoma, eh? Al ser autònoma no podies fer baixes.
Per això mateix no podies fer baixes. La primera no podies fer baixes i segona, que si em feies, ja et dic, pel mal que et donaven, encara hi perdies calés. Vull dir que, doncs...
Cuidado amb el so dels sindicats, perquè, a veure, no todo es lo que reluce, eh?
Bueno.
Sempre el que sempre busquen, recorden-lo... Lo de la canadenca, famosa vaga de la canadenca, que va ser una cosa molt gran, el poble sec, allò sí, allò va estar bé. Però, esclar, què eren? Potser 400 o 500 empleats, o més. Però, bueno, mira, endavant. I que la gent faci demà la festa reivindicativa.
Això mateix, ens sumem. Ben dit,
Josep. Les 8 hores que tenim ara són gràcies a aquests treballadors d'Amèrica. Vull dir que també s'ha de dir ben clar això, s'ha d'agrair.
També.
Eulàlia Remei i Josep, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, tot i que no us tocava, però heu fet aquest esforç, aquest extra, i us ho agraïm, ha estat molt bé.
Vull dir que cap problema, eh? A disposar, que diuen.
Gràcies. Bona setmana i bon 1 de maig.
Adéu.
Igualment, gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Sant Sadurní acull l'entrega dels distintius Slow Food. Aquest dilluns s'ha celebrat al celler de la Fassina de Can Guineu la trobada anual dels cuiners i cuineres que formen part del col·lectiu Slow Food Catalunya, una trobada que ha servit per fer entrega del distintiu que els acredita com a membres de l'associació. Enguany s'han sumat al grup 8 nous restaurants, un menjador escolar, i com a gran novetat s'ha donat la benvinguda al paraigua Slow Food Kilòmetre Zero a dues escoles d'hostaleria. L'acte ha estat apadrinat per la xef Carme Ruscalleda i també han assistit el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, el regidor de Turisme, Pedro Campos, i altres representants del consistori sadurninenc, a més de la coordinadora del Departament d'Empresa i Treball, Sofia Moya. Durant la trobada, coordinada pel restaurant sadurninenc Calticus, s'ha anunciat també l'edició de la primera guia Slow Food Catalunya. Us parlem ara dels ajuts de l'Ajuntament de la Granada a l'alumnat amb necessitats socioeconòmiques. L'Ajuntament de la Granada ha anunciat la convocatòria d'ajuts municipals destinats a tres àmbits clau per al desenvolupament educatiu, social i esportiu dels residents del municipi. En primer lloc, es destinen ajuts per l'adquisició de llibres, material escolar i sortides escolars dirigides a l'alumnat amb necessitats socioeconòmiques de centres educatius públics de la Granada i Vilafranca, des de P3 fins a quart d'ESO. D'altra banda, s'ofereixen ajuts per les activitats d'estiu, específicament per al casal d'estiu municipal, destinats a infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica. Finalment, es posen en marxa ajuts per les activitats esportives municipals, adreçades a diverses franges d'edat i condicions físiques. Les bases de les convocatòries i les sol·licituds es poden trobar al web municipal. Quim Bigas i Sol Picó, acompanyada per Marco Mezquida, protagonitzen la recta final del Dansòmetre a Vilafranca. Quim Bigas és un artista que treballa en els camps de la coreografia, la dramatúrgia i els processos de documentació. Aquest any ha estat el coreògraf convidat a la 7a edició del Dansòmetre, que ha tingut lloc aquests dies a Vilafranca al voltant de la commemoració, ahir, 29 d'abril, del Dia Mundial de la Dansa. Durant el darrer any i mig, Bigas ha estat treballant amb l'Esbar Roca Sagna de Gelida. La proposta era que s'havia de representar ahir al vespre a la plaça de la Vila, però que s'ha hagut de posposar a causa de la pluja. Finalment, l'espectacle es podrà veure el diumenge 9 de juny a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Vilafranca. I acabem explicant-vos que Joan Osta i Paula Antic guanyen el 31è concurs de cartes d'amor de Calafell. S'hi havien presentat 167 originals, arribats des de diferents indrets. El concurs de cartes d'amor de Calafell, que enguany arribava a la 31a edició, ja té guanyadors. Joan Osta Balanyà, del Bruc, és el vencedor en la categoria sènior, amb la missiva titulada Estimada noia dels ulls verds. I en la categoria júnior s'ha imposat Paula Antic Herrador, de 15 anys i de Manresa, per la carta Querido Desconocido. S'hi havien presentat un total de 167 originals, 82 en la categoria júnior i 85 en la sènior. El premi de la categoria sènior està dotat amb 300 euros i el de la júnior amb 200. El veterà certamen va sorgir de la iniciativa d'un desaparegut programa sobre llibres, la Biblioteca de Calafell Ràdio. La primera edició va celebrar-se l'any 1993 i des de llavors no ha fallat cap any ni tan sols en els moments més difícils de la pandèmia. El jurat ha estat format per la filòloga Mar Pasqual, la periodista Carolina Rion i la bibliotecària Lola Escola, amb Magda Juncosa, tècnica de cultura de l'Ajuntament, com a secretària.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Acabem el mes amb les càpsules d'il·lusió a càrrec de la Bernadet Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca, que avui ve molt ben acompanyada de la nova directora, la Mònica Medina. Bon dia a totes dues.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
a la Bernadette li havia fet aquest prec. Porta la nova directora, que tenim ganes de conèixer-la i que els oients sentin la seva veu i sàpiguen que hi ha nova directora a la biblioteca.
Clar, a mi em va semblar molt bona idea.
Doncs, com dèiem, teníem ganes de conèixer la Mònica i saludar-la en antena. Com va aquest aterratge a Vilafranca, a l'Alt Penedès, a la Torres i Bages?
Doncs molt bé. Tot just fa 2 mesos que em vaig incorporar, encara posant-me al dia, perquè estic de directora de biblioteca, però també faig la coordinació de l'Alt Penedès Garraf, i bé, molt contenta, molt contenta.
Quines són les primeres impressions?
A veure, jo fins ara he estat treballant a Barcelona i la primera impressió ha sigut potser el ritme i també com el bon rotllo, no? Hi ha un punt de... Sobretot amb els usuaris, sobretot
entre
moltíssim.
Entre usuaris i equip,
sí,
no?
Sí, entre els usuaris, la manera de fer, no? Tot és més pausat, és més amable, és més agradable... Potser Barcelona és un ritme trepidant i moltes vegades violent, no?
Més impersonal.
Més impersonal, també. I aquí la veritat és que... A veure, a mi sempre... Bueno, jo soc una enamorada de la meva feina, no? I sempre m'ha agradat treballar a biblioteca i biblioteca pública, però s'hi treballa molt a gust. Hi ha un... No ho sabria explicar. Potser és un caliu, una manera de fer, un... Sí, una mirada fins i tot més amable. I això es nota en tot, sí.
Corrobores aquest caliu, Bernadet?
Sí, sí, sí.
Jo com a usuària m'hi sumo, eh? Sí. Mònica, aretes, diferents reivindicacions i aspiracions, a tot arreu n'hi ha, suposo, no? D'una banda, aquest edifici històric i preciós, que és l'antiga casa pairal del bisbe Torres i Bages, però la biblioteca s'instal·la l'any 46. És un edifici antic. De l'altra, aquesta lluita perquè la biblioteca s'ha quedat petita, cal una segona biblioteca, ara sembla que està prou madur aquest projecte de la segona biblioteca, a la nau de Cal Cortina, al carrer Comerç. Aquests són alguns dels reptes que hi ha sobre la taula, a banda dels objectius que portis personalment, no sé què pots explicar fins ara, que són 2 mesos només.
Sí, no, Vilafranca necessita una biblioteca central, comarcal, penso que és una reivindicació... de fa molts anys, però que és una realitat que la biblioteca s'ha quedat petita. A nivell de recursos també, els edificis històrics i patrimonials tenen moltes dificultats, no?, a l'hora de gestió, també de manteniment, però també pels usos, perquè nosaltres ja fa molt de temps, no?, que des de les biblioteques públiques treballem amb un nou model, una biblioteca que sigui centre cultural, que sigui centre comunitari, que sigui centre de trobada, on passen moltíssimes coses, no? Llavors aquests nous usos necessiten també espais adaptats a aquests nous usos, no? I amb els edificis que tenen una complexitat com el que nosaltres tenim, més enllà dels metres quadrats, tenim moltes mancances, no disposem d'una sala per fer les activitats, no disposem d'una sala per fer tallers, vull dir que hi ha una part també, o espais de més silenci, on els estudiants puguin fer aquesta part de desconnexió total, amb espais on ha d'haver-hi més soroll, perquè hi ha un públic com els nens o els joves que també necessiten els seus espais i necessiten també poder estar a la biblioteca de manera confortable. Vull dir que fer conviure tot això i adaptar-nos a aquests nous usos amb un edifici que té unes mancances que tots ja sabem, doncs la reivindicació és... bueno, és que hauria de ser un present, jo penso, la nova biblioteca, no? Si està treballant, jo crec que en els propers anys Vilafranca comptarà amb una nova biblioteca, però sí que és veritat que més enllà de la nova biblioteca caldria veure la Torres i Bages o una ampliació o un trasllat o per poder acabar tenint la central urbana i comarcal que la ciutat es mereix.
No renuncies, a aquest segon aspecte?
No, jo no hi renuncio. El tema és que els recursos no estan a la meva mà, tant de bo, pogués... I jo penso que tant el que és la Diputació com l'Ajuntament, com també la Generalitat, estan alineats. El que passa és que és un tema de recursos i no sé en quin moment serà, però que acabarem tenint la biblioteca que ens mereixem, segur, segur.
Fora de micro m'explicàveu que justament el teu aterratge coincideix amb un any dolç especial perquè la biblioteca Torres i Bages farà 90 anys.
Sí, és a l'estiu. La biblioteca farà els 90 anys. Aquest any no farem la celebració gran, jo penso que s'ha de fer pel centenari, no? Però sí que comentàvem amb les companyes de fer, doncs, bueno, un petit homenatge, a veure també... Comentaven les companyes, jo ho desconeixo, però que hi ha uns dietaris de les antigues bibliotecàries, vam tenir com a bibliotecària la Joana Raspall, també explicar com a anècdota, que em va semblar molt, molt curiós i divertit, a la segona planta de la biblioteca, que és on jo tinc també el despatx, era l'antiga casa de la bibliotecària. La bibliotecària vivia en aquell pis, no? I hi ha uns dietaris que són molt bonics, que expliquen, bueno, és part del nostre dia a dia, també de la nostra història, i sé que volíem recuperar doncs part d'aquests dietaris i fer un petit homenatge, no?, també a aquesta tasca que van fer aquestes bibliotecàries en el moment de la guerra, no?, tota la feina que van fer doncs, per garantir la biblioteca i mantenir els llibres, doncs fer un petit homenatge.
Doncs tornaràs i ens ho explicaràs, no?
Sí, quan ho tinguem, quan tinguem, sí, quan tinguem la idea més treballada. Ara només són idees i hem de treballar.
Donar-li
doncs, sí.
Forma.
Sí, sí, però sí, sí, que hi tornarem.
Doncs gràcies per haver vingut avui fins a Ràdio Vilafranca i felicitats i molts encerts.
Moltes gràcies.
A les càpsules sempre diferenciem dos àmbits. D'una banda, la tria de propostes, de recomanacions que ens fa la Bernadette amb un leitmotiv diferent cada mes i de l'altra un cop d'ull a l'agenda del mes següent. Comencem amb la tria de lectures que ens portes, Bernadette. Quin és el lema d'aquest mes?
Aquest mes he triat el comerç just perquè el 13 de maig és el Dia Internacional del Comerç Just. El comerç just és un moviment que hi ha a tot el món. A Catalunya, qui ho encapçala és la Cordi, que diuen ells, que és una coordinadora de les entitats que treballen per un comerç just i per unes finances ètiques, en la que hi ha FEDS, Oxfam, Intermón, CETEM, diverses entitats que treballen per una economia que respecti els drets humans i laborals, també que faci pràctiques justes en relació als drets laborals, també que protegeixi el medi ambient. Tot això són unes reivindicacions que diferents entitats aglutinen amb la visió de que hi hagi una economia més social i més justa i més cooperativa. Aleshores, a la Vilafranca, aquest mes en concret, m'agradaria destacar que he descobert que el diumenge 12 de maig, organitzat per l'Ajuntament de Vilafranca, hi haurà un mercat d'artesania que es farà un taller organitzat per el servei per l'Ajuntament, que es dirà personalitza la teva bossa de compra. I també el 25 de maig, que és un dissabte, organitzat per Copsatània, hi haurà un mercat de productes d'entitats d'economia social i solidària. Pel que fa a la biblioteca, nosaltres tindrem una exposició, com cada mes, en aquest cas serà del Comerç Just, que hi agruparem llibres que tracten al voltant d'aquest tema que creiem que val la pena conèixer.
I avui farem un tastet d'aquesta tria d'aquests llibres sobre comerç just que podreu trobar destacats a la Torres i Bages a partir d'aquesta mateixa setmana. Comencem pels adults.
Sí, n'hi ha un, per exemple, que es titula Cómo cambiar el mundo con tu dinero, alternatives a la banca convencional. Parla de com actuen els bancs, de quina manera la seva forma d'actuar pues, a base de l'especulació, les agències de qualificació, els paradisos fiscals. Ara mateix, per exemple, que estem amb un període d'armament grossíssim a tot el món, doncs també pots replantejar-te que, clar, tu tens els diners al banc i aquests diners els estan fent servir pel tema d'armament. Llavors, ens plantegem tots plegats si estem d'acord amb que ajudar a contribuir amb aquest moviment, no? Després hi ha un altre que es diu L'economia solidària en seves paraules. És un llibre que defineix molts conceptes. Va bé perquè moltes vegades es desconeixen, per exemple, què vol dir sobirania alimentària, el tema autogestió, d'exemples concrets també, a més, parla de que Mondragón, o Som Energia, o la xarxa d'economia solidària. És un llibre que per entrar en aquest món, que moltes vegades desconeixem, val la pena.
És com l'ABC, no?,
sí.
Per començar.
Després hi ha La moda justa, una invitació a vestir con ètica, és plantejar-se, ens ajuda a plantejar-nos a l'hora que anem a comprar roba, si volem contribuir o no amb aquesta, a un comerç més just. Després hi ha un altre que es titula Tu consumo puede cambiar el mundo. També tracta de com nosaltres podem contribuir. Un altre que està titulat Els salaris de la ira, que parla de, bueno, clar, com que el comerç just, entre altres coses, és vetllar pels drets laborals, doncs aquest parla de que perquè els salaris no pugen, fa una reflexió sobre tot aquest tema. Després n'hi ha un que es titula La samarreta, que és el recorregut d'una samarreta des de que la fabriquen a Gran Bretanya, després al sud dels Estats Units, o sigui, tot de quina manera, a través de la història d'una samarreta, doncs anar veient tot aquest comerç que, a nivell internacional. Després també ja, bueno, he posat tota una sèrie de llibres que em semblen interessants, Consumir menos, vivir mejor, un altre que es diu Carro de combate, consumo crítico, un altre Per un comercio mundial ético, em sembla molt, molt interessant, després un altre que és Capital i ideologia, un altre que parla de Xina en concret, però que podria parlar d'Estats Units o d'Europa, de quina manera els països que han tingut colònies o que es diu Xina en Àfrica, ajuda o arrasa. De quina manera els països del mal anomenat primer món, doncs estem saquejant Àfrica. No? Després un altre que es diu Què fan els del Ramon Tremosa, què fan els bancs centrals, el tema de que es titula Sobre la injecció massiva de diners i el deute més alt de la història, també és un tema important. Un altre seria El negocio del hambre, l'especulació con alimentos, de quina manera, a través dels bancs i d'aquesta economia global, doncs, s'especula amb els diners. Un altre seria De la pobreza al poder. I, bueno, en tenim més, perquè, però he fet la selecció aquesta. I tots aquests llibres estaran exposats, com sempre, al primer pis a sota l'escala.
I en aquest cas no tots els temes ho permeten, però aquesta vegada sí, també has pogut fer una bona selecció en clau infantil.
Sí, hi ha un conte que es diu Nu i la revolta de les camisetes xerraires. És un conte que parla sobre els petits gestos per canviar el món. Després un altre que és Hack i la papallona màgica, que parla de a partir de dues nenes que viuen separades, doncs introdueix el tema del cacau, de què és el comerç just, que és una multinacional, són conceptes que pels infants pot ser complicat, però que està bé que se'ls expliqui.
Mira, just ara fa uns dies que ens estan avisant que el preu del cacau, com que s'especula a borsa amb les primeres matèries com el cacau, pujarà, i per tant d'aquí 4 dies la xocolata serà molt més cara.
Però clar, això no repercuteix amb els productors, que és... ells seguiran cobrant
estan
el mateix.
Estan al final de la cadena i són els més castigats. Sí.
Llavors tenim diversos llibres més. Un altre que es diu Maria i el món, el comerç just explicat als infants. Un altre que es titula Clara i l'ús responsable dels diners, finances ètiques i comerç just explicats als joves. Aquest va més adreçat a infants de secundària. Un altre que és també és un llibre de coneixement que es diu Ser de cacau, de comerç just, que a través d'imatges de la vida quotidiana del Kevin i la família, que viuen en països en vies de desenvolupament, com ells treballen per sortir de la pobresa produint un producte de comerç just. Després hi ha Atles de les desigualtats i un altre que es diu Això, entre parèntesis, no és just, és un conte. Parlant de clar, aquest és un per més petits, de com fer-los entendre aquests conceptes d'una manera planera.
Sí, perquè si a nosaltres com a adults ja ens costa, no és fàcil traslladar-ho a casa, no?, a la família, als infants. La tria infantil i juvenil també acaba exposada al primer pis?
Sí, la posarem a unes vitrines que estaran a l'entrada de la sala infantil, o la sala, en tenim dues, una a la sala infantil i l'altra a la sala infantil.
Som dimarts 30, per tant, què? A partir de dijous, tornant del festiu, ja els trobarem?
Sí, estaran a disposició. Que sàpiga la gent, que a vegades hi ha el dubte, de que el fet de que estiguin exposats...
Clar, l'agafo o no l'agafo,
es poden agafar. Justament el que volem és treure'ls dels prestatges perquè tinguin visibilitat i que la gent se'ls endugui.
Una mica com el que feu amb les novetats de novel·les a l'entrada, no? Als baixos, que només travesses la porta i et trobes aquell expositor i no passa res, són per agafar, no?
Al contrari, que són justament perquè la gent els agafi.
Doncs seguim fent un cop d'ull a les activitats i a les propostes que ens porteu per aquest mes de maig. Amb què comencem, amb els grans o amb els petits?
Adreçat als adults, hi ha dues activitats aquest mes. Un és el dijous 2 de maig, a 6:45 de la tarda. És una conferència sobre Andreu Nin, l'Esperanto i Vilafranca, amb la participació d'Ernest Benito, que és mestre i polític, i treballa a l'institut, justament, que es diu Andreu Nin, del Vendrell, i la participació també de Ramon Arnabat com a president de l'Institut d'Estudis Penedesencs. és un, com totes les activitats adreçades a adults, obert a tothom. Una segona activitat és el dijous 16 de maig, que és una activitat organitzada per Òmnium Cultural en la que es presenta el Premi Òmnium a la millor novel·la del 2023. L'obra la presentarà la Imma Monzó, l'autora, i la novel·la és La mestra i la bèstia. Això pel que fa a les activitats per adults.
Anem a la sala infantil.
Per infants, aquest mes començarem dissabte 18 de maig a les 12 amb una activitat per infants de 2 a 4 anys, l'English Story Time, el conte que ens organitza cada mes l'escola Helen Doron, en anglès. Després, el dijous 16 de maig a les 6 de la tarda, una activitat que es titula Reciclem plàstic del número 6. És un, amb motiu del Dia Internacional del Reciclatge, el 16 de maig, es parlarà del reciclatge i es farà un, faran un segell i faran clauers a partir d'un plàstic. És per infants a partir de 5 anys, perquè ja és una activitat, un taller una mica més complexa. I després, el dijous 30 de maig, a 6:15 de la tarda, l'Aida Puig farà un conte per nadons, que es titula Un dia amb en Punxetes. És una, en Punxetes és un eriçó que viu al camp i llavors explicaran tota la història, amb cançons, per nadons de 0 a 3 anys. Recordar que les activitats de la sala infantil són amb aforament limitat, que cal inscriure's o bé per telèfon o correu electrònic o bé presencialment a partir del dia 2 de maig.
O sigui, passat demà tornant del festiu.
Això mateix. I aleshores, que recordar que l'activitat començarà puntualment i que un cop començada no es permetrà l'entrada i que animar a tothom a apuntar-se perquè són activitats que creiem que seran molt boniques i que valdran molt la pena.
Continuen omplint aquestes activitats a la sala infantil?
Sí. Sí.
No necessiten molta publicitat teva,
no.
Eh?
El tema és que, clar, tenim l'espai que tenim i no podem oferir més, però també considerem que més val que siguin activitats amb qualitat i si hi ha massa gent, tampoc ni la gent ho disfruta ni la mateixa persona que explica que fa l'activitat ho pot disfrutar.
Sí, les activitats d'adults és la que ens costa molt omplir-les, no? Llavors aquí aprofito per fer una crida doncs, a totes les persones, no?, que estiguin interessades doncs, en el que fem a les biblioteques, que sempre té una vessant doncs, cultural o literària, i convidar-los a que vinguin a les activitats que organitzem. Sempre són a la tarda. També tenim molts clubs de lectura. Els clubs de lectura també tenim una oferta molt, molt, molt àmplia i sí que voldríem això, no? Que potser que vinguin, que experimentin el que és alguna de les nostres activitats i que aprofitin tota aquesta feina, al final, no?, que estem fent des de la biblioteca i també de doncs, altres agents culturals o
literaris. Sí, perquè aquí hi ha moltes sinergies,
sí,
habitualment.
Moltes, moltes, no? I que és un esforç, més enllà del convidat, no?, però de tota la gent que estem al darrere i que de vegades tens aquesta sensació de dir, ostres, no?, hem invertit molts recursos i després la resposta és molt, molt poqueta, no? També potser fer arribar... que també es puguin fer arribar propostes, perquè a vegades també tenim aquest dubte de dir, potser estem fent una oferta
que no interessa,
no? Que hi ha una part que potser hem d'adaptar-la també a, doncs això, a nous usos o a nous interessos, i també estaria bé saber per què no ve, no?, aquest públic adult, més enllà dels compromisos familiars, que ho sabem, o laborals, però potser també és un tema d'oferta, llavors també, doncs, que aquí emplaço, no?, als oients i als usuaris a que ens facin arribar suggeriments pel que fa a les activitats de la biblioteca.
Sí que és aviat, Mònica, ja ens deia que portava 2 mesos, però la intenció és seguir cuidant aquesta activitat cultural que genera la biblioteca?
Sí, i tant. Sí que tinc especial interès en poder arribar a públics més joves, no?, a les biblioteques.
El gran repte.
El gran repte que tenim tots els que treballem al voltant de les activitats i tota la part de programació cultural, perquè aquest públic el tenim a la biblioteca. Tenim molts joves, tenim molts estudiants que fan ús, però fan ús de l'espai només, poc dels recursos i dels serveis. Jo penso que a vegades hi ha un tema de desconeixement, perquè la nostra oferta hi és, però moltes vegades la tenim potser amagada o no la tenim prou
visible,
sí. Mm. Però després també, amb el tema de les activitats, segur que hi ha una part de que estem programant o no programant, perquè jo penso que en el nostre cas no tenim una oferta per joves i per adolescents. I cal tenir-los molt en compte a l'hora de fer la programació. Vull dir, és una programació on aquí sí que han de ser ells els que diguin, no?, el què i com. Però sí que m'agradaria poder arribar a aquestes franges, fer algun tastet, sí.
Doncs ens ha agradat molt conèixer la Mònica Medina, la nova directora de la Biblioteca Torres i Bages, que ja ens ha assegurat que tornarà per parlar d'aquests 90 anys i de com avancen aquests objectius. Bernadet, gràcies per dur-la.
Gràcies a vosaltres, un mes més.
Nosaltres, com sempre, ens retrobem d'aquí a 4 setmanes. Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Tancarem de forma fantàstica aquesta segona hora amb Crazy Little Thing Called Love a càrrec de Queen, de seguida el butlletí de notícies de les 11.